9 minuts per sobre del punt de les 11 del matí, i aquesta hora l'estudi amb nosaltres per fer tertúlia esportiva. Àngel Casas, Josep Maria Fènix i Jesús Galindo, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia, tingueu.
Bon dia, Àngel.
Bon dia.
No hem tingut Lliga, no hem tingut primera divisió espanyola aquest cap de setmana, però vaja, sí que hem tingut Lliga segona divisió, sí que passen coses a Can Barça, passen coses a Cornellà al Prat, també, sí. Àngel, sí. I passen coses, no, també, i surten coses a la premsa. A veure si rià, si ens referim a un 3-1, a última jornada de Lliga, sí. Declaracions de Futre aquest cap de setmana, vaja, el partit, ara en parlarem de les declaracions de Futre, sobre si l'Espanyol es va beneficiar d'aquestes ajudes a vegades entre equips a l'última jornada de Lliga per evitar el descens. Però m'agradaria començar recordant un acte que ahir va tenir lloc a Sant Cugat, un acte organitzat per la penya Blorana Sant Cugat, que ahir va aplegar exalcaldes, expresidents d'aquesta mateixa entitat i moltes altres personalitats de l'esport santcugatenc en el que era l'entrega d'insígnies de plata, és a dir, socis que fa Josep Maria Fèdez, que són 25 anys associats.
25 anys, la penya té 35 anys d'història, i llavors hi havia una vintena de socis que feien els 25 anys. Socis fidels d'aquests que quasi no en queden a tot arreu ja. I van vindre una sèrie de personatges que jo valoro moltíssim, com per exemple va ser la primera autoritat del municipi, de l'alcaldessa, després els quatre alcaldes, en Joan Emeric, Àngel Casas
i Lluís
Recoder, i faltava l'Oriol Nicolau, que en pau descansi, i després van vindre, del Barcelona van vindre, doncs, el Joaquim Triadú, que és de la comissió de la Fundació Barça,
vocal
de la comissió de la Fundació Barça, i després va vindre també el Josep Vidal Labarca, que és directiu de ple del Futbol Club Barcelona, que és veí del nostre, de Sant Cugat, concretament viu a Mirasol, no? A part del president del Consell Mundial de Penyes, que és l'Antoni Gil.
Sí, hi havia tothom, allà sí. Anava a dir, com bé dius, l'Antoni Gil, també el directiu de la Federació Catalana de Futbol,
també el Francesc Folguera,
i fins i tot música, un quartet de músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Escolta, no hi va faltar ningú, i les informacions són que va ser un acte molt encertat.
Molt bé, i a més vam rematar-ho amb els exregidors d'esports des de l'era democràtica de l'Àngel Casas fins ara, el qual estaven tots, menys un, que en aquests moments tenia feina perquè treballa al gabinet de la Joana Ortega a Unió Democràtica, que és el Xavier Cortés, i per tant va ser un èxit total dels regidors també.
Àngel, tu vas ser-hi, sí, ja ho ha anomenat el Josep Maria també com un dels exalcaldes, Quina bona vetllada.
Bueno, sí. No, jo agraeixo molt la invitació i la participació perquè és un reconeixement que s'agraeix. Però a part d'això, vull dir, et fa recordar doncs, com havies viscut l'esport en aquell moment, i cal dir que crec que vam incidir-hi amb importància. Vull dir, el camp de Can Magí va ser una de les aportacions que després ha sigut, sí, crec, molt important per les activitats esportives de la penya Blaugrana. Un camp de Mirasol, que no és aquest, que va ser un altre. I després un altre que es va fer a la Floresta, vull dir, i en una època que no era fàcil, eh? Jo haig de dir que vam entrar a l'Ajuntament amb 250 milions de pressupost, a l'any 79 era un pressupost prorrogat, però que fins al cap de 3 anys no va ser de 800 milions de pessetes, i que vull dir que prova que hi vàrem donar, crec jo, deguda importància a l'estructura esportiva com perquè pogués arrencar, vull dir, unes activitats que la gent demanava, que vull dir, i el reconeixement, això, doncs, lògicament, vull dir, l'agraeixo i em va agradar, vull dir, poder participar de tota. I voldria dir una anècdota que és una mica curiosa. Quan bastants anys, bueno, diguem, quan es va crear la penya dels periquitos aquí a Sant Cugat, un expresident vostre, de la d'això, em va dir, Diu, cony, diu, em vas enganyar. I com a moment... Diu, és que jo, diu, quan d'això no ho sabia que tu eres a l'Espanyol. I vaig dir, no. Una altra cosa és que en aquella època jo no manifestés la meva d'això. Però perquè llavors jo estava a disposició de tothom. Dic, però no.
Evidentment.
Però, per tant, vull dir, quan ho he manifestat, vull dir, claríssimament, vull dir, és després d'haver fet una activitat que l'havia de fer, pel poble, dir per aquests equips.
Penso que hi ha una confusió bastant important de la gent quan estem parlant d'això, perquè jo vaig anar a la inauguració del local, el Penya dels Pericos. Penso que quan estem parlant d'això no parlem ni del Barça ni de l'Espanyol. Sí, estem parlant de dues entitats deportives i culturals a Sant Cugat.
Sí,
llavors
sí.
No té res a veure una cosa amb l'altra, no?
Sí,
I d'ahir, precisament, del fet d'ahir, d'aquest acte que vam fer, no sé si és una sort o no, però sóc el que vaig tractar des de la vessant esportiva amb tots els alcaldes i amb tots els regidors des de la començada de Quaràcia fins avui.
Sí, és veritat.
I com era el tracte, Àngel? Era bon el tracte amb el Josep Maria?
Ah, sí.
Sempre es barallàvem i sempre es posàvem d'acord. Amb tothom.
Sí,
eh?
Sí.
La meva visió està en demanar.
Sí. En un moment que em van donar els d'això, un ex-alcalde em va dir, cony, i tant, diu, però si tu ets periquito, i vaig dir, sí, és veritat, però li vaig dir una cosa que ho aplico a moltes coses, que jo tinc un cor tan gran i un cap que m'hi caben moltes coses i molta gent, i dic, sí, no faig distincions, eh?
I no. Aquí el pobre Jesús, Mundo Deportivo, no estava convidat a l'acte.
Sí, es comunica sempre. El Mundo Deportivo va publicar dos o tres dies abans, ja va publicar la notícia que va sortir.
Sí. Va sortir abans.
Doncs felicitats. Eren 16 les persones que recollien ahir?
Van recollir 11 i en total eren 20.
20. 20. 20 persones que complien aquests 25 anys.
25.
Aviat... Per cert, divendres hi ha la presentació dels equips de la Penya Blaugrana. Encara no s'ha presentat. Deu ser dels últims de la ciutat, ja que queda per presentar-se. L'Olímpic Floresta ho feia la setmana passada. Altres equips, altres esports també ja s'han anat presentant. I dèiem, la Penya Pericos també té aviat una data important. Àngel Casas, que és el 28 anys, de novembre.
Els 10 anys de fundació.
Divendres, aquesta setmana no la que ve,
sí.
Sopar al restaurant Masia Sant Cugat.
Sí. Bueno, penso trobant-s'hi allà molta gent i... Bueno, és una commemoració de 10 anys, vull dir, i prou, eh?
Esperaràs trobar-te amb companys i de fet també hi ha confirmada la presència aquí pel Mundo Deportivo que estigui al lloro d'algun representant de l'Espanyol.
Sí.
És possible, no ho desconec ara en aquest moment, però és possible.
Jo tampoc ho sé, en aquest moment no ho sé perquè no... Bueno, no sé si cantarà, però segur que vindran personatges, algun jugador i algun directiu de la penya. No de la penya, perdó, del club.
Reial Club Deportiu Espanyol.
Sí.
De seguida parlem, no sé si de partits de seleccions, si heu vist el partit d'Espanya contra Bielorússia, dimarts, si no m'equivoco, a les 9 de la nit i televisat.
Tres quarts de 9.
Tres quarts de 9, partit més interessant, en aquest cas contra Alemanya.
Sí.
Pep Guardiola ja va manifestar que té moltes ganes de veure aquest partit, no sé si us passa el mateix.
Sí, el que passa que, a veure, siguem realistes, vull dir, a Alemanya vam 9 baixes, i 9 baixes de jugadors que habitualment són titulars.
Uh-huh.
Clar, vull dir, és una Alemanya, no dic de segona fila, perquè tota la plantilla de la selecció d'Alemanya jo crec que és potent, però no serà l'Alemanya campiona del món. I Espanya també...
I Espanya com arriba?
També ve amb part de la remodelació, també el Del Bosque ja ha anunciat que farà canvis a l'alineació i també donarà sortida al Kiko Casillas, serà titular en principi, debutarà el Nolito i el Camacho, vull dir que també dins de la remodelació que ha fet encara jugaran els que menys se'n juguen, vull dir que serà un, no dic desdibuixat, perquè un Espanya-Alemanya sempre és interessant, però bueno, no ens esperem l'Espanya-Alemanya que lluiten dins del Mundial.
Suposo que serà més interessant que el partit de l'altre dia, no?
És possible.
Ni, aquí n'hi ha tercera divisió, jugaria.
És possible, és possible. D'aquí l'enfadament, si parlem de la selecció, l'enfadament del Del Bosque al final del partit, sí, que semblava que haguessin guanyat allà una, sí, gran victòria i així, i va frenar els peus a tots, sí, i va dir, escolta, vull dir, que ha hagut moments que m'ha estat fent el tonto aquí. Sí, sí. Jo de floritures i de jugar i així, i s'ha de ser una mica més seriós.
Ah, és un tio coherent, eh?
I ho va dir per això, vull dir, no ho va dir per criticar l'Isco, per criticar tal o criticar qual, sinó perquè baixar-li els peus a terra i dir, escolta, que heu guanyat a Bielorússia, i Bielorússia no va fer res.
Mira, precisament Isco és un dels jugadors que ha recollit, diguéssim, el guant d'aquestes declaracions, sí, de Del Bosque, i ha reconegut que potser va pecar una mica de voler fer-ho tot massa bonic.
Exacte, ho ha reconegut, tot i així també ha dit que ell no pensa canviar, perquè és la seva forma de ser i la seva forma de jugar, que no pensa canviar, però bueno, ho intentarà corregir. Però jo crec que el Del Bosque no anava dirigit a un jugador en concret, sí, sinó aprofitava l'ocasió, i jo crec que el seu era un toc general a tot l'equip de dir, escolta'm, a veure, siguem seriosos, heu guanyat a Bielorússia, sí, heu guanyat bé, però a Bielorússia.
Està en creació, no? La selecció espanyola està en aquest procés de renovar-se amb,
sí, sí, sí,
amb gent del 92, com Isco, Coque, Morata, sí, sí, també ho fa a poc a poc Del Bosque, i déu-n'hi-do l'últim dart que ha llançat a Del Bosque i a Cesc Fàbregas, avisant-los que potser quan tornin a la selecció ja han perdut el lloc.
Sí, clar.
Aquests són dos jugadors, recordem-ho, propietat del Chelsea de Mourinho, que quan arriben partits de selecció
sempre
troba una lesió o una altra.
Sí.
I aquí m'he perdut jo també en el capítol, però Sergio Ramos, si no tinc mal entès, va fer unes declaracions en el seu dia, que ahir vaig veure que reafirmava que les manté.
Sí, sí.
Con ellas moriré, va dir.
Deia que, com sempre, que la premsa les va treure de context. Si les sents, no hi ha cap possible sortida de context. Vull dir, les declaracions són molt clares. Vull dir que els jugadors a vegades semblen tontos.
És a dir, que no té excusa.
Quan està gravat, no té excusa.
Sergio Ramos,
va dir el que va dir, dirigit a qui ho va dirigir, que eren a Costa i a Cesc, dirigit a qui ho va dirigir, i ahir es va reafirmar amb això. Es va reafirmar. Donant culpa a la premsa de que diguéssim que era el Cesc i el Costa, però reafirmava que el que deia ho deia pensant.
Convençut.
I a veure, i jo crec, a veure, crec que un jugador no ho ha de dir, però que part de raó potser no
que
li falta.
Pensar,
eh?
Que ho pot pensar, sí.
I part de raó potser no li falta. Eh?
Sí, sí.
Les coses com no s'ha de dir les veritats, no s'han de dir.
Sí. Exacte, vull dir que el jugador no és el que ha de dir-ho, sí, però que jo crec que part de raó no li falta, que els jugadors, a veure, el Mourinho és una persona molt dictatorial dirigint els seus. I llavors els jugadors saben que si diuen que se'n volen anar, encara que tingui una petita molèstia, que volen anar a la selecció així, el Mourinho els hi fot fer un toc. I clar, on estan és el club. I vull dir, potser una mica per por a Mourinho...
Sí, sí, és així, eh?
No s'han esforçat o suficient per anar a la selecció. Que en altres circumstàncies, som un altre entrenador, potser haurien anat.
Bueno, aquí estava ara, amb aquesta situació, entre el Del Bosque, descaradament ha d'entrar-hi. Crec que ha d'entrar-hi. I crec que pot entrar-hi. Eh?
Sí.
És a dir, a convocar-los per... o jugar o no jugar.
Jo crec que el Del Bosque aquí ha sigut una mica intel·ligent, ha volgut jugar una mica a dos aigües.
Evidentment.
Com que era un partit, i l'amistós que ve, i aquest de Bielorússia, eren partits relativament fluixos,
sí,
ha aprofitat per dir que vol fer canvis, provar jugadors i així, i els ha deixat al marge. Jo crec que si s'hagués jugat algo, allò que de dir, que aquí hem de guanyar i que és un rival important i així, jo crec que el Diego Costa... I el Cesc, no sé si haurien jugat o no, però que haurien vingut a veure com estava i valorar el seu estat i així, sí, jo crec que haurien vingut. Crec jo, eh?
Un altre dels jugadors que entra en aquesta transformació és Kiko Casilla, Àngel,
sí,
o que podria entrar-hi, més amb la lesió de Víctor Valdés.
Sí.
La lesió més seriosa, la de Víctor Valdés.
Sí, sí.
Preparat, Kiko Casilla? Per combinar la porteria de l'Espanyol amb la selecció?
Jo suposo que sí, però suposo que ho té difícil perquè ja no porter que és del Celta, eh?
Sí, com se diu el...
Sí.
L'actual porter del Celta?
Sí, que crec que és candidat també a... Bueno, que està...
El Javi Vares és?
No.
Sergio.
No, Sergio sóc a jugar ara, sí.
No. Ara no me'n recordo com es diu.
Ara mateix amb Espanya,
sí, sí,
Jesús,
sí, sí,
els porters...
Em deixes, ara.
Sí.
Que Ivan és Casillas...
Sí, ara són Casillas, De Gea i...
De Gea...
I el Kiko Casilla. I el Kiko Casilla.
Vols dir que per davant, Àngel...
Hi ha un altre porter que... Sí, que té opcions.
Podria entrar un altre porter?
Sí, sí.
Tot i que Quico Casilla ja ha estat sí, preseleccionat
crec,
i entrenat.
Crec que no jugarà, sinó que jugarà el Casillas, el Quico, jugarà el dimecres.
No, dimecres, però el que va dir el Del Bosque jugarà sí, el Quico Casilla, sí. Dimarts.
Dimarts, sí.
Dimarts jugarà el Quico Casilla. A veure, jo crec que en aquest moment els porters de la selecció, si Del Bosque és mantenint la coherència que ha mantingut sempre, durant un temps seran... salvo lesions, seran el Casillas, serà el De Gea i serà el Quico Casillas com a tercer.
Sí, sí, sí.
Ell és bastant fidel amb aquestes coses.
Sí, sí.
Ara que hi hagi un quart amb discòrdia, sí, però jo crec que seria quart.
Sí,
no crec que passés pel davant de cap dels que ja s'ha portat els últims partits.
Sí, sí.
Amb això el Del Bosque és molt coherent. M'agrada, a veure, jo sóc anti-Madrid, evidentment, però vull dir, el Del Bosque no té res a veure, està de seleccionador i és un tio coherent.
Sí.
Si no ho fos, també ho diria, no? Però penso que és un tio molt coherent,
sí.
Fent eleccions, donant explicacions, sobretot, i reafirmant, i sap comportar la gent. Com que té una veterania i ha estat en un dels equips grans del futbol,
sí.
I sap com es té que gestionar un grup,
Sí.
Sí, sí. I a més, recordem que va ser entrenador del Madrid, va guanyar una Champions, el van fotre fora. Va guanyar una Lliga i una Champions, el van fotre fora.
Sí, sí.
Que dir que,
I que amb tot el seu passat madridista, el seu present, perquè sempre no ha renegat mai de que és del Madrid,
sempre.
A morir així, però ha sigut suficientment coherent com per apartar els seus colors
sí.
I muntar una selecció en base al que ell considera que és millor
molt
i així.
Objectiu,
que en un moment el Barça és el que domina. A veure, del Madrid... Siguem realistes, els de Madrid es queixen i així, però els que de Madrid no poden anar més perquè és que no hi ha més espanyols, tampoc.
Sí.
No hi ha més espanyols.
Sí.
Llavors, si no hi ha més espanyols, tampoc poden portar gaires més dels que porten.
Sí.
Vull dir, i el Barça, en canvi, és un equip que en els últims temps té la majoria dels seus jugadors són espanyols.
Sí. I a més d'això, feien un tipus de joc que ell també va adoptar
tipus de joc
com,
que li
com,
va.
Que el va portar a ser campió del món i d'Europa.
Sí.
A veure, i que els equips que dominen el futbol de cada país són els que normalment composen la selecció, i el Barça durant uns anys ha estat dominant,
és
una dominant amb jugadors espanyols, cosa que no tenia el Madrid. Vull dir, és de calaix, vull dir, és de coherència. No és ni favoritismes cap a un ni cap a l'altre.
I no oblidem que l'altre dia, en l'últim partit, també van fer un gol al Pedro i el...
Busquets.
I el Busquets.
Vull dir
que...
Pedro,
que va tenir
amb la selecció
el gol de l'Isco, perquè era el primer com la qualitat del gol, però vull dir, per cuidar-ho, que el segon i el tercer el van fer el Pedro i el...
Una de les informacions del cap de setmana... Són les declaracions de Futre, Àngel, en què denuncia que Jesús Gil, l'expresident de l'Atlètic de Madrid, i Juli Pardo, també, en aquest cas de l'Espanyol, haurien pactat el resultat de l'Espanyol Atlètic de Madrid de la temporada 90-91.
Sí.
Un partit que l'Espanyol va guanyar 3-1
sí.
I que combinat a la derrota... en aquest cas del Saragossa al camp del Cádiz va salvar l'equip del descens l'última jornada, i segons Futre Gil es va presentar a l'hotel i va dir: avui no podem guanyar, digues als teus que no corrin. Juli Pardo ja ha sortit a desmentir aquesta informació, que veurem si la fiscalia, ara que parlem de fiscalies, vol entrar al tema.
Deixa'm dir que no m'ho he pres en sèrio, aquestes declaracions i tal, i dir-te ara, a l'any 91, és de l'any 91 això, a l'any 2014 dir això, no estic gens d'acord. O sigui, no. M'ho podia haver callat i res, no es pot dir al cap de 10 anys això o 15 anys dir això,
I a més el Futre no va jugar.
De 23.
I a més el Futre no
de 23,
va...
perdona, sí.
I a més el Futre no va jugar al partit, a més.
No, perquè ell mateix explica les declaracions aquestes que es va negar a jugar. Perquè un que li havia dit això i el li va dir Jesús Gil que anés a ell i els hi digués als jugadors.
Sí.
A veure, a mi em sembla una covardia per part del Futre,
vull
dir, 23 anys després sortir amb aquestes declaracions, posar en entredit la honestitat dels seus companys, no la seva, utilitzar a una persona que ja és morta...
El nom del president, que és mort,
que és morta, que no pot defensar-se.
Correcte.
Vull dir, és una mica fora de lloc. A veure, si tu passa això i ets tan coherent que dius... jo no jugo perquè m'has pressionat a que faci això, jo no vull fer-ho, no vull entrar en aquest joc, és llavors que has de sortir.
Sí.
Has de tindre la valentia i sortir. Però sortir ara, després de que el Futre ha estat visquent de l'Atlètic de Madrid, no com a jugador, sinó després com a tècnic, i d'això té així moltíssims anys, em sembla d'una covardia.
I ve posat en evidència un mort per un costat i per l'altre, vull dir, amb uns companys que...
Que no dic que sigui veritat, no sigui veritat, no ho sé, ho desconec totalment.
Jo no tinc cap pagament per...
Que en el món del futbol han hagut acords d'aquests pactes i així, i pactes de dir, bueno, no cal que ens esforcem. D'això és una cosa, és que hi hagi diners de pel mig, però pactes aquests de dir, escolta, a veure, no cal, aquests estan jugant i nosaltres no estem fent res, va. A veure, i això és comprensible.
I això als finals de la Lliga...
No dic que estigui bé, però és comprensible.
Però bé, sí, jo no tinc elements
per... A mi em sembla fora de lloc, fora de lloc. No,
ni per defensar-ho ni per acusar-ho, no...
Fora de lloc, i a més, jo crec que posa en entredit més que l'Espanyol el propi Atlètic de Madrid.
Sí, sí.
Perquè els jugadors de l'Espanyol d'un acord d'aquest tipus igual ni se n'enteren, perquè ells tenien que sortir a guanyar sí o sí.
Sí, ells ho necessitaven.
Vull dir, ells no calia en prima ni calia que els diguessin que d'això, i així, ells s'anaven a guanyar, vull dir que l'honestitat de l'Espanyol queda fora de tota dubte, en aquest sentit. Vull dir que és amb els seus propis companys.
I crec que, a més, que depenia... que el Saragossa havia de guanyar fora.
Sí.
I va guanyar.
A Càdiz, penso. Com a...
I penso que va guanyar, eh? Vull dir, per tant, vull dir... Bé, no dic res més. Vull dir que no era condició sine qua non, que si passant allò ja
se salvés l'Espanyol.
Total.
Sí. Fora de lloc i ja dic, una actitud covarda. Dir-ho ara és covard de covard. Sí.
Bé, torna a la Lliga aquest cap de setmana... I ho fa amb un Barça...
Sevilla,
gràcies, Josep Maria.
Dissabte a les 20 hores.
A les 20 hores, l'Espanyol, que en aquesta jornada té un partit al camp de l'Atlètic, Àngel.
Divendres,
allò que dèiem l'altre dia, de futbol de dilluns a diumenge.
Sí.
Divendres a 3:15.
Sí.
A priori
és el dia
partit
de l'Atlètic de Bilbao. Jo crec que és l'equip que més
cops
ha jugat en divendres des que es fa aquest sistema. Sí.
L'any passat va estar jugant dilluns.
Els dilluns.
Érem obert, jo el veia perquè em venia molt bé, sempre ho havia dit aquí, no? Ara aquest any divendres.
Sí, era d'agrair els dilluns poder veure l'Atlètic de Bilbao,
Sí, perquè no hi ha res el dilluns.
Et posen un altre partit i potser no te'l mires, però si un dels dos equips és l'Atlètic Club, com era el cas, que crec que va agafar 3 o 4 dilluns
seguits.
Que jugava, i aquest any ha passat una mica el mateix amb el Celta.
Amb el Celta,
tinc la impressió jo, en aquests primers partits de Lliga, que també fa un bon futbol.
Exacte, que ho està fet bé.
Comencem analitzant el partit de l'Espanyol. Partit trampa, Àngel, amb aquest Atlètic...
Bueno, trampa.
Que la Champions ja ha dit adeu.
Un partit que hi has d'anar a arrencar algun punt, això inexorablement, perquè estem en una posició que dos punts et poden situar si és per sota o per sobre, vull dir, en posicions...
I més amb aquest Atlètic de Bilbao, que tot i començar molt malament...
Ara ja s'ha refet.
És 11è amb 12 punts...
Sí.
L'Espanyol 12è amb 11 punts.
Sí.
És a dir, que és per davant de l'Espanyol.
Sí.
Taula de classificació de la Lliga.
Per tant, teòricament estem equilibrats, però allò que dic, has de posar-hi el 110% de la teva capacitat. Vull dir, no hi ha...
No vull donar una dada negativa per l'esperança de l'Àngel, però l'Espanyol encara no ha guanyat fora de casa.
No, per això. Per això hem de posar-hi, rectifico, ha de posar-hi el 120% de la seva capacitat. No té altra solució, no té altra possibilitat.
I l'Atlètic ara ha començat a arrencar, ja porta 3 jornades bones, eh?
Sí.
Bé, en principi tothom està llest de la plantilla, Àngel.
Sí, no.
Amb Sergio García recuperat.
Sí.
Caicedo agafant la forma.
Sí, Héctor Moreno.
Hi ha hagut aquesta setmana de descans, que Sergio va dir que era bona, per corregir...
Sí. Jo espero que...
El partit de Villarreal.
Em sembla que va ser l'any passat que hi vam guanyar al camp del Bilbao, Però bueno, no, això no...
Porta 3 anys que va puntuant al camp del Bilbao.
Sí, no, això... Només diu que és possible, això. Però no...
Estadístiques.
Sí, però no es compleix a reixetar.
L'horari, Àngel, divendres, 8:45.
Sí.
Per l'aficionat.
Com que ho hauré de veure per televisió, és indistint l'hora.
És bo.
Si fos aquí ja em fotria més.
Sí, si fos a Cornellà al Prat ja faria més mandra.
Sí. No. Jo he fet el vot de que a partir de les 9 no aniré cap partit d'allò, perquè...
Bé, això és un de, ha tocat un tema que sí, sí. Jo a la penya ho veig, no? Penso que aquests horaris són dolents. Dius, oh, és que és millor un divendres? No. A veure, jo penso que si els camps, els partits fossin a les 5 de la tarda de diumenge, sí. 5, 6, 7, sí, la gent hi aniria sí, molt sí, més, sí, estaria sí, més plens els camps, segur. I a més, no tots, solament aquests camps. Els camps de segona B, tercera divisió i preferents sí. Estarien plens. Vale. Els horaris, sí, sí. Aquest sí, horari sí. De la Lliga de BBVA i Mundials sí. Trenca tot el futbol sí, sí, formatiu, sí. Ho trenca tot, ho trenca tot.
La televisió dona diners, però té agafat pel coll i t'està destruint el seguiment de l'afició en els equips, eh? I això és fatal. I com que amb que hi hagi el camp, els jugadors i sí. L'àrbitre, ja n'hi ha prou,
sí, 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 sí,
prefereixen
sí,
sí. Els espectadors que estiguin a casa veient, veient la publicitat,
exacte, i els ingressos de publicitat.
Que no pas estan allà veient el seu equip i animant el seu equip. A Anglaterra, que també hi ha televisió, els camps estan molt més plens, eh? Vull dir, però vol dir que no és tot això, però bueno, però segur que ha d'haver-hi fórmules.
A Anglaterra, com a molts països, vull dir, els horaris estan molt més unificats. Sí, no juguen a cada hora, a cada hora un partit
sí,
diferent.
Separat, perquè els puguis veure separat. Tots.
Sinó que, a veure, sí, n'hi ha alguns que juguen separats, però el gros es juga a la mateixa hora.
Sí, sí, sí.
Compte ara el calendari que li ve al Barça, que veig en un magnífic calendari d'aquests portables de butxaca que ens regala la penya blaugrana de Sant Quat a principi de temporada. Va molt bé, Josep Maria, hem de dir, amb les dates de Champions, de Copa, de Supercopa Catalunya no, però perquè mai se sap quan es juga i si s'acaba jugant o no. Barça-Sevilla, aquest dissabte, és la jornada 12. Jornada 13, València-Barça. El partit es jugarà en diumenge a les 9, l'horari habitual de Canal Plus.
Canal Plus, sí.
I a la jornada 14, això serà el 6-7 de desembre, no sé per què, crec que sempre cauen aquestes dates, aquests partits, Barça-Espanyol.
A les 5 de la tarda de diumenge.
Correcte. Josep Maria, que té el calendari après, el calendari que no posa horaris. Però...
diumenge, és una bona data de futbol.
Sí, 5 de la tarda.
Barça-Espanyol, sí.
Comencem pel... O sigui, no ens queda massa, Àngel, per tenir una tertúlia de derbi.
De derbi, sí, sí.
Barça-Sevilla, després del... Valoreu-me vosaltres l'Almeria 1, Barça 2. Què hem d'esperar?
Sí, per mi fatal, el partit d'Almeria-Barça sí. Va ser fatal.
Va dir desastrós, però...
No, fatal.
Però el qualificatiu el deixem pels tertulians.
Sí, sí, però diguéssim, espero que el partit del Sevilla sigui d'una altra manera. A més, el contrincant és més fort. Suposo que està millor, no? Però el Barça-Almeria va ser fatal des del punt de vista... Sí, sí. Sobretot la primera part, no? La segona ja va millorar, però...
Va millorar la segona.
El millor va ser el resultat, anem a dir.
Exacte, sí, sí, és el que anava a dir jo. Vull dir que la part positiva del partit aquest va ser el resultat i punt. A veure, jo crec que els partits que li venen al Barça... marcaran d'una forma, no m'atreviria a dir definitiva, perquè mai se sap què pot passar, però sí que marcaran què pot donar el Barça de si en aquesta lliga, si té realment opcions de lluitar pel títol o no. Són dos partits, sobretot aquests dos. El de l'Espanyol el deixo a part, no perquè l'Espanyol sigui més fluix, sinó perquè jo com amb un Barça-Madrid, un Barça-Espanyol i així, jo considero que són partits impredictible, que no es poden predir el resultat ni res. Vull dir que, a veure, sí, el Barça pot sortir favorit perquè és millor i així, però mai se sap què pot passar en partits aquests, perquè la motivació dels jugadors no és la mateixa.
És un derbi.
És un derbi, hi ha molts factors que et poden fer donar-te la sorpresa. Sí. Però el Sevilla i el València sí que són rivals directes del Barça, directes en aquest moment, i que desfer-te d'aquests dos resultats, d'aquests dos equips, pot llançar el Barça cap amunt i serenar els ànims i tirar-lo amunt.
La setmana passada el podien haver sobrepassat el Barça, tant el Sevilla com el València,
i van fallar tots.
I, sin embargo, van fallar els dos.
Com ha passat aquesta setmana segona, que han fallat tots els de dalt, menys el Girona.
Sí. I el tornem a tenir en la primera posició.
Li ha servit per tornar a ser líder. No sé si hem de patir perquè no es passi com el dia del Celta, de tenir moltes oportunitats i no materialitzar. El Sevilla és d'aquells equips que acostuma a venir amb un porter que a l'estadi també surt internacional, eh?
Fa història, sí.
Ara Beto, té l'opció el porter portuguès Beto, en el seu dia Javi Varas.
Sí, és igual el que vingui. Sí, és igual, és igual.
I d'altres. Palop...
Parades segur que en farà. Perquè
no va tornar a la selecció perquè tenia més de 30 anys, però...
Sí. Xuta, el Barça fa ocasions, per tant, el porter que ve, sigui de l'equip que sigui, es llueix més que els altres jugadors.
L'altre dia pensàvem amb el Barça del Tata, del Tito, del Guardiola. Recordeu, el Barça del Tata li va costar molt, si és que ho va aconseguir, jugar 90 minuts d'un futbol correcte, és a dir, no tirar-li encara que havia tingut 5-10 minuts del partit, que havia perdut el control per descomptat. Amb Luis Enrique està passant una mica el mateix, o no?
Bé, jo no compararia.
El camp de l'Àjax,
sí.
Tornada a Champions, fins que no va fer el Barça el gol, es va patir.
Es pateix.
El Celta potser és l'excepció i només et marquen un gol... Sí.
Es pateix, però...
D'aquests corners que ara...
Jo no compararia el Barça del Tata amb el de Luis Enrique. I és més, si tinc que dir-te entre els dos equips quin tenia les primeres 10 jornades com ara portem, no? Penso que el Barça del Tata, per mi, tenia un altre joc. Va ser aquell joc que va començar a voler fer més directe a Barraca i després se'n va anar a l'aire tot, i en canvi ara hi ha una miqueta de desfeta, no acaba de quajar més les primeres parts, parlo.
És a dir, que potser fins i tot estaves més content amb les 10 jornades del Barça del Tata?
Les 10 jornades primeres sí, perquè aquí havíem comentat que era un joc més directe, que intentava implantar un nou sistema.
I no li van deixar.
No es van deixar.
Però Enrique també intenta implantar un nou sistema.
I a veure si li deixen, que jo començo a dubtar-ho.
Si li
deixen. Des de Mundo Deportivo el deixareu?
Perquè està rebint, jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí, vull dir...
És que la premsa és important en aquest país, eh? Molt important, eh?
No, nosaltres amb els entrenadors acostumem a...
Tinguem fe Luis Enrique.
A donar-li bastant marge, perquè es va demostrar amb el Tata, Martino, l'únic diari que valorava un bo del Tata Martino, em sembla que érem nosaltres, perquè tothom se li va tirar a sobre. I amb el Luis Enrique està començant a passar, també. A veure, jo crec que és molt aviat per carregar-se un entrenador així, i més en un moment que el Barça està en una transició, per dir-ho d'alguna forma. Està en una transició, vull dir que és... No és moment.
Heu apuntat que aquests tres partits poden ser importants. Sevilla, València, Espanyol. El sí. Madrid, de la seva banda, jugarà amb l'Eibar, amb el Màlaga i amb el Celta.
Ho té bastant més fàcil. El Celta és l'únic que li pot plantar cara, en teoria. El Màlaga tampoc està malament, eh? Està fent una bona temporada, però bueno. A veure, és que el Madrid no necessita jugar. Tres xuts a porta són tres gols.
Em quedo amb la primera frase. Encara que després el Jesús ha intentat posar més nivell als equips, ha dit... Té tres partits fàcils, no serà el cas del Barça.
No, té bastant més difícil.
I que ha de demostrar que...
Ho té bastant més difícil.
Que pot començar a treure els partits endavant. La setmana que ve valorem. El cap de setmana, el partit de l'Espanyol, a 8:45 divendres.
Sí.
El del Barça a les 8 dissabte.
8 de dissabte.
Amb el Josep Maria Félez al Camp Nou i no sé si també el Jesús Galindo, o tocarà seguir-lo des de la redacció de Mundo
Deportivo. Des de la redacció.
Els tres, molt bona setmana.
Gràcies.
I que vagi bé la presentació de divendres dels equips, Josep Maria.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Sergi Alemany.